Questa primera sessió d'avui, el que intentaré és explicar, tot cas, parlar sobre l'estructura de la frase. És a dir, em plantejaré preguntes com les següents. Què vol dir analitzar una frase? O què vol, és a dir, quin és el conjunt d'informacions que necessita tenir el parlant per ser capaç de produir una frase? Llavors em plantejaré després l'estructura de la frase des de la perspectiva actual de la gramàtica generativa. Ja veurem que es fa una proposta relativament novedosa en relació al que és la tradició gramatical, que planteja alguns problemes per llengües com les nostres, i després el que intentaré serà d'establir alguns criteris generals que puguin ajudar a explicar com, sent tan difícil aprendre una llengua des del punt de vista formal, és bastant difícil d'explicar com un nen aprèn a dominar, a expressar-se en la seva llengua, perquè quan s'ha intentat formalitzar aquest coneixement no hi ha hagut forma de fer-ho, és molt complicat. Llavors el que intentaran aquests principis són explicar com, per sobre d'aquesta aparent dificultat, es poden trobar criteris generals que podrien ajudar a explicar que el nen aprengui en un període relativament curt de temps la seva llengua. De fet, el que faré serà presentar una versió, una teoria, que és l'anomenada teoria de la Isambarra. La presentaré d'una manera, intentaré que sigui una presentació bastant pedagògica, posant èmfasi sobretot en els punts que em semblen més interessants pel que pot ser la docència de la gramàtica. Bé, començarem. Una primera pregunta que podem fer-nos és la següent. És evident que quan el lingüista es planteja quina és l'estructura de l'oració, de fet això equival a plantejar-se la seva pregunta: què és el que ha de saber el parlant per ser capaç de construir oració? Per tant, es tracta d'una qüestió merament d'una disciplina determinada, sinó que no es tracta d'una qüestió que hem de resoldre només els lingüistes i que la podem resoldre com vulguem, sinó que la resposta que donem a aquesta primera pregunta, quina és l'estructura de l'oració, ha de ser una resposta que ens ajudi a explicar com el nen o com el parlant construeix les oracions. Bé, ja se sap, i de fet això se sap des de fa molt de temps, que entre altres coses construir una frase implica establir els seus constituents. És a dir, una frase està formada per una sèrie d'unitats inferiors que segueixen les regles sintàctiques i que són els constituents. Una frase ha de mantenir una certa relació entre aquests constituents, és a dir, la relació que hi ha entre aquests constituents ha de ser una determinada relació estructural, i a més, els constituents que formen la frase han de ser uns determinats constituents, és a dir, que el nen, quan parla, ha d'identificar els constituents, ha de ser capaç de saber quins són els constituents que formen la frase. També se sap des de fa molt de temps, de fet ja ho van descobrir els gramàtics hindús, panini, per exemple, que les llengües no es basen en relacions lineals. El que podríem pensar a primer cop d'ull és que una frase és un conjunt de paraules distribuïdes linealment, i això ja se sap que no és cert, i se sap des de fa molt de temps. Hi ha proves molt simples, molt fàcils, que permeten de veure que les unitats sintàctiques no estan disposades de forma lineal. Per exemple, les llengües, unes més que altres, tenen sempre procediments per poder canviar l'ordre de les paraules a la frase. Llavors, en canvi, hi ha restriccions en totes les llengües, o almenys en la major part de les llengües, per exemple, en les nostres, hi ha restriccions a l'hora de canviar d'ordre les paraules. Si jo agafo una frase del català i jo dic el nen va arribar tard ahir, jo puc canviar l'ordre d'ahir i de l'arribar, jo puc dir el nen ahir va arribar tard, puc dir el nen va, va arribar tard ahir, el nen va arribar ahir tard, etc. Llavors, si utilitzem aquesta, aquesta possibilitat amb constituents que siguin més complexos, ens adonarem que no podem reordenar lliurement totes les formes d'una oració. Que en la major part dels casos ens trobaríem en una seqüència gramatical. Això és una prova que els elements dins de l'oració estan distribuïts en una relació jeràrquica, per exemple. Si nosaltres tenim un constituent que sigui un article més un nom, allà on desplacem el nom hem de desplaçar l'article. No tenim la possibilitat de deixar l'article sol. Això el que vol dir és que l'article i el nom formen un constituent. En canvi, no necessàriament han de formar un constituent doncs, el nom amb una preposició que vagi al darrere, que mai no formarà un constituent el nom amb una preposició al darrere. I aquesta és una primera prova per veure que les relacions que dominen en la llengua són relacions de tipus jeràrquic i no de tipus lineal. N'hi ha més de proves. Una prova que també se sol adquirir és la prova de la, del que es diu homonímia estructural o ambigüitat estructural. És a dir, aquelles oracions que tenim estan formades per la mateixa, aquelles frases que estan formades, intentaré utilitzar el terme frase encara que intentem ser utilitzar oració. Ahir la Gemma ja va explicar que pel que nosaltres diem oració i frase ens han mantingut. Hi ha frases que tenim, estan formades per les mateixes peces lèxiques, tenen dues interpretacions. És el que es diu frases ambigües. Llavors, l'única forma d'explicar les dues interpretacions d'aquestes oracions és suposar que o bé hi ha alguna peça lèxica que té un doble sentit i llavors el que tenim és una ambigüitat de tipus lèxic, o bé, si no hi ha una ambigüitat de tipus lèxic, hem de suposar que el que hi ha són dues estructures diferents i que de fet allà no hi ha una oració, una frase, sinó dues. De fet, quan es parla d'una frase ambigua, el que s'està dient és que són dues frases, o són tantes frases com sentits tingui aquella frase. Bé, aquestes són proves que demostren, per tant, que són relacions de tipus jeràrquic les que funcionen en la llengua. Llavors, això per aplicar-lo didàcticament, a mi em sembla que més que... és a dir, es poden utilitzar totes dues a l'hora d'explicar o intentar explicar intuïtivament el que volem dir quan utilitzem conceptes com el de constituent, perquè posem una etiqueta que es diu allà sintagma nominal i no posem una altra etiqueta que es digui sintagma nominal agafant altres paraules, no? I aquesta mena de proves em sembla que són bastant senzilles i que permeten al nen de veure que efectivament no, és a dir, no totes les paraules tenen lligams idèntics dins de l'oració. Hi ha lligams més forts, lligams menys forts. Bé, llavors ahir ja vam veure quines eren les condicions que havia de complir una seqüència de paraules per constituir una frase. Ja vam veure que hi havia seqüències de paraules que no eren frases i que hi havia seqüències de paraules que els lingüistes consideren frases. Llavors, ara el que faré serà plantejar-me quines són les dues característiques fonamentals que defineixen una frase. He de fer una observació prèvia, i és la següent. A qualsevol disciplina és bastant normal que determinats termes s'utilitzin de forma ambigua. I això, malauradament, a la gramàtica passa molt sovint. Per exemple, el mateix terme gramàtica és un terme ambigu. Nosaltres sabeu que anomenem gramàtica un llibre escrit. La gramàtica normativa és la gramàtica. Però de fet també anomenem gramàtica el coneixement que té el nen o el parlant de la llengua que està parlant. És una cosa molt diferent, no és el mateix. És cert que la gramàtica, el llibre, intenta de reflectir el coneixement del parlant, però són dues coses diferents. De la mateixa manera diem que un lingüista ha construït una gramàtica, però la gramàtica del lingüista és una gramàtica formalitzada, és un constructe formal, mentre que la gramàtica que estàs parlant doncs és una cosa que té connotacions de tipus biològic i també la també diem gramàtica d'això. Vull dir que és molt important tenir en compte que determinats conceptes són conceptes que s'utilitzen de forma ambigua. Això és impossible d'evitar. Hi ha una tradició al darrere i és impossible doncs, inventar uns noms diferents per designar cada un d'aquests conceptes. El terme frase s'utilitza també de forma ambigua. El terme frase s'utilitza de forma ambigua fonamentalment pel següent, perquè nosaltres distingim molt sovint entre una frase principal i una frase subordinada. I totes dues les anomenem frases. En canvi, són coses diferents des del punt de vista sintàctic. Per exemple, moltes de les, o algunes de les construccions que la gent va dir que no eren frases, el que volia dir és que no podien ser frases principals, però sí que poden funcionar com a frases subordinades. Fixeu-vos que el que fem normalment quan la frase que apareix aquí és en un sentit idèntic a aquesta, però en un altre sentit és molt diferent. Això és una frase principal i ha de complir unes característiques i uns requisits que no necessàriament ha de complir aquesta altra frase. Per tant, és important. Clar, el que passa és que posem F i F perquè també és cert que hi ha altres característiques comunes. L'estructura de les dues ha de ser semblant, perquè totes dues han de tenir un subjecte, un predicat, etc. Però hi ha determinades característiques que no necessàriament han de ser identificades. D'acord? Llavors ara quan jo parlaré de les característiques que ha de tenir una frase, parlaré de les característiques que ha de tenir la F de més amunt, d'una frase independent, una frase, frase prototípica per antonomàcia, en una oració subordinada, una frase subordinada. Però de fet, hi ha dues característiques fonamentals que s'han de complir per tenir una frase. Primer, tenir una predicació. És a dir, per formar una frase el primer que hem de tenir és un requisit de tipus lèxic. Clarament, el fet que hi hagi una predicació és un requisit de tipus lèxic, és a dir, un requisit que està relacionat fonamentalment amb el contingut, amb allò que nosaltres volem expressar. Llavors, una predicació és la unió d'un predicat amb els seus arguments. I un predicat és una funció, diguem, predicat, els predicats per antonomàcia són els verbs. N'hi ha d'altres a les llengües, i ara en veurem alguns casos. Però els predicats són els verbs, típicament. Llavors, el verb és una forma lèxica que posa en relació el seu contingut amb el contingut dels seus arguments. I cada verb el que fa és seleccionar un determinat nombre d'arguments. D'acord? Això em sembla que també és una cosa molt important i que s'hauria de fer veure als estudiants. I no tots els verbs són iguals i les diferències dels verbs en gran part venen donades doncs, perquè cada verb selecciona un nombre determinat d'arguments. És a dir, si jo agafo dos verbs que aparentment tenen relació de significat o que ocupen camps semàntics que estan propers, no? Poden ser rondinar i renyar, doncs hi ha una diferència entre aquests dos verbs. Des del punt de vista sintàctic hi ha una diferència fonamental. Rondinar tria, només selecciona un argument, llavors jo puc dir la Maria rondina i no puc dir la Maria rondina la nena, per exemple, és incorrecte. En canvi, renyar és un verb que tria dos arguments. I llavors jo puc dir la Maria renya la nena, però no puc posar només un d'aquests arguments. D'acord? I això és una característica lèxica del predicat, però és una característica fonamental, perquè la bona formació d'una frase depèn del fet que s'hagin respectat les característiques lèxiques del predicat. D'acord? Per tant, aquesta primera condició del que ha de ser una frase és una condició que podem associar a requisits de tipus lèxic. De fet, en una llengua hi ha dos camps d'acció fonamentals. El camp, diguem-ne, lèxic. El camp estrictament estructural. Les llengües són un conjunt d'aquests dos camps. D'una banda hi ha requisits de tipus estructural, de tipus formal, que ens expliquen, per exemple, l'ordre d'elements, que ens expliquen determinats fenòmens de concordança, etc. Llavors, en totes les llengües, naturalment, hi ha també requisits de tipus lèxic. El fet que el que es tracta és de comunicar continguts. Llavors, aquesta és una primera condició. És una condició necessària, però no és una condició suficient. És a dir, no sempre que tinguem una predicació tindrem una frase. Per exemple, la màgia intel·ligent, això no és una frase, d'acord? De fet, diríem des del punt de vista tradicional que no només no és una frase en el primer sentit, en el sentit de fa superior, sinó que tampoc no és una frase en el sentit inferior, encara que això ha estat posat en dubte darrerament, però en fi, no ens interessa parlar d'això. El que és evident és que la Maria intel·ligent no és una frase. En canvi, és una predicació. La Maria intel·ligent, hi ha un predicat que és intel·ligent, això els lògics ho han vist ja des de fa molt de temps, els lògics sempre han considerat que les oracions atributives, el predicat, el nucli de la predicació no era el verb copulatiu, sinó el predicat nominal. Quan jo dic en Joan és alt, el que jo estic predicant en Joan és la qualitat d'alt, no la qualitat de ser. Llavors, fixeu-vos que aquí per tant tenim una predicació, i aquesta és una predicació que pot aparèixer dins d'una oració. Si jo dic, considero la Maria intel·ligent, estic utilitzant aquesta predicació, la Maria intel·ligent, dins d'una frase. Per tant, aquesta predicació pot funcionar a la llengua, però no pot constituir una frase per si mateixa. Per què? Doncs perquè hi ha un segon requisit fonamental per tenir una frase. I és que la frase ha de tenir, ja estic parlant de frase en el sentit més de frase, més amunt. A més a més de tenir una predicació, una frase ha de tenir independència sintàctica. És una unitat sintàcticament independent. I com demostra aquesta independència? Doncs, fonamentalment, mitjançant la presència d'un verb flexionat, d'un verb en un determinat temps. Es pot explicar pel fet que, de fet, produir un enunciat independent és produir-lo i ancorar-lo en un determinat moment del temps. I si no, seria pràcticament impossible parlar, mai no sabríem si el que estem dient ho estem dient com una qualitat del present, del passat o del futur. Seria impossible interpretar-lo. Llavors, l'existència d'una forma que tingui marques de temps, que permeti interpretar el moment en què s'està ancorant aquella afirmació o aquell enunciat, és fonamental per l'existència d'independència sintàctica, per l'existència d'una frase en el sentit de frase principal. Això ens explica perquè una oració d'infinitiu, que és una frase en aquest segon sentit, una frase subordinada, que pot tenir, fins i tot pot tenir subjecte. En català és més difícil, però vaja, se'n poden trobar de cas, em sembla. En arribar a la Maria, bla, bla, bla. Fixeu-vos que aquí tenim un infinitiu i un subjecte, la Maria. I tenim un verb, tenim subjecte i verb. Per tant, tenim sintagma nominal, sintagma verbal, però no tenim frase en el sentit de oració principal. Per què? Perquè el verb està en infinitiu, l'infinitiu és una forma no personal del verb, com ja sabeu, això és el que diu la gramàtica tradicional, és a dir, és una forma que no manifesta temps, no manifesta trets de temps, i per tant no té independència sintàctica com per poder funcionar com a frase. D'acord? Llavors, en canvi sí que pot funcionar com a frase subordinada, és a dir, el que pot fer és trobar aquesta interpretació temporal, deduir-la de la interpretació temporal que tingui un verb que estigui en una frase que la domini. Bé, per tant, fixeu-vos que qualsevol definició d'oració que parteixi només del supòsit que una oració és una predicació és una definició condemnada al fracàs, perquè no permet diferenciar el que és una frase en un sentit de frase principal del que, no, del que poden ser frases subordinades o del que poden ser predicacions secundàries. Ja ho veiem. A les llengües no només els verbs funcionen com a predicats. Abans ja he dit que els adjectius poden de fet funcionar i funcionen com a predicats. I fins i tot en moltes llengües, per exemple les nostres, probablement moltes preposicions, la major part de les preposicions funcionen com a predicats. El que passa és que hi ha una diferència fonamental entre el verb i l'altra mena de predicats. I és que el verb té trets de temps, vehicula els trets de temps, en les nostres llengües, no en totes, com veurem després, i per tant això fa que sigui un requisit indispensable per tenir una frase principal que tinguem un verb flexionat, un verb amb persona i temps. Bé, jo aquí el que faré serà posar tota una sèrie de candidates a frase i llavors aniré comentant cada una d'elles. Ja he posat la primera, que és aquesta, ja està comentada. Fixeu-vos que això acompleix el requisit de ser una predicació, un predicat i del seu argument. Sí. No sé si és. Sí, deia que... Deia que això té la característica de ser una predicació perquè té un predicat que selecciona en aquest cas un argument. Fixeu-vos que intel·ligent és, algú és intel·ligent. Intel·ligent, necessitem saber de qui estem predicant que és intel·ligent, per tant, un argument. N'hi hauria d'altres que podrien tenir més d'un argument, per exemple, fixeu-vos, cansat. Cansat és, algú està cansat d'alguna cosa. Llavors, cansat seria un predicat de dos arguments. Per tant, això no és una frase, perquè encara, malgrat que és una predicació, no té un verb en forma flexionada. En el segon cas tenim un verb, però no està en forma flexionada, per tant, tampoc no tenim una oració en el sentit aquest. Arriba tard. Només podrà aparèixer dins d'una altra oració. I si apareix sola, llavors tindrem un fragment. Arriba tard, pot aparèixer sola. Jo puc, per exemple, preguntar, què va fer la Maria ahir? I l'altre em contesta, arriba tard. Però això no és una oració, és un fragment. De la mateixa manera que jo puc contestar amb un sintagma nominal una pregunta. Qui va venir tard ahir? La Maria. La Maria no és una oració, és un fragment. La diferència fonamental entre fragment i oració és una diferència relacionada, com va ja explicar la Gemma ahir, amb el fet que per interpretar un fragment hem de recórrer a fora del que és, del que són els elements que formen el fragment. Bé, continuem mirant casos, candidats a frase. La Maria és intel·ligent, això és una frase. Fixeu-vos que des del punt de vista de la predicació no s'afegeix pràcticament res entre això i això, res que no sigui la marca de temps. És a dir, jo estic predicant que la Maria és intel·ligent actualment, o que ho és de forma, que li atribueixo com una característica general de sempre, cosa que no s'hi diu aquí. Per exemple, fixeu-vos, si jo dic considero la Maria intel·ligent, és equivalent a això. Si jo dic considerava la Maria intel·ligent, ja les coses canvien. No necessàriament crec que la Maria sigui intel·ligent ara. D'acord? És a dir, que aquí el que s'ha afegit, més que no pas pròpiament un predicat, són una sèrie de marques que ens permeten d'interpretar, d'ancorar aquest enunciat, aquesta frase, en el temps. I això és el que converteix, això és el que dona independència sintàctica a aquesta oració, a aquesta frase, i és el que la converteix en una frase. Fixeu-vos que, de fet, això, si contrastem això amb això, la cosa queda bastant clara. Bé, llavors, què tenim amb coses com aquestes? Què fem d'això? Què en fem? Que la Maria arriba tard. Això és una frase o no? Una pregunta complicada. Això no és una frase. És a dir, no és una frase en aquest sentit. I també es va explicar ahir. Llavors, per què no és una frase? Això no és una frase perquè, encara que sí que té una predicació amb un verb que té forma finita, que té forma conjugada, resulta que porta una marca de subordinació, que és aquest que fa que això no s'interpreti de fet. És a dir, això és una predicació. Però això deixa de ser una predicació per passar a ser un argument. És a dir, això que és el que s'anomenarem Stefan Barra, de fet, ja no és, no és una predicació, és una predicació que serveix com a argument a una altra predicació. Per exemple, jo puc dir, la Maria, no, l'Antònia va dir bestieses. Bestieses és un complement de va dir, és un argument de va dir. Però jo puc dir, la Maria va dir, perdó, l'Antònia va dir que la Maria va arribar tard. Fixeu-vos que la Maria va arribar tard, està ocupant el lloc que abans ocupava bestieses. Si bestieses era un argument de va dir, el que podem suposar, i efectivament és així, és que la Maria arriba tard és un argument d'una altra predicació. Per tant, aquesta no és una predicació independent. Encara que tingui un verb en forma conjugada, és una predicació que... és a dir, és un enunciat que conté una predicació, però de fet no està funcionant com predicació, sinó com un argument. I tot això és un argument d'un altre predicat. Per tant, és una frase subordinada, en tot cas. Bé, per tant... per tant, doncs, tenim dues, aquestes dues condicions. Primer, hem de tenir una predicació. Hem vist que hi ha predicacions, en canvi, que no són frases. Segon, hem de tenir una marca de temps. Però, a més, una marca de temps que estigui en el verb. Perquè fixeu-vos que podem tenir marques de temps que no estiguin en el verb i aquestes marques no converteixen en frases principals frases que no ho són. Per exemple, una oració d'infinitiu pot tenir un adverbi de temps. En arribar ahir la Maria, etc. Llavors, això no és una frase principal, encara que té una marca de temps que és l'adverbi. Per tant, quan estic dient que necessitem tenir una marca de temps, el que vull dir és que necessitem tenir una marca de temps en el verb. És a dir, que és el verb el responsable de la indicació del temps. Si el verb no indica el temps, llavors no tenim una frase principal. Això és el que explica que en molts casos la importància, la predominància, la preeminència que s'ha donat al verb sempre en la teoria gramatical. Com sabeu, si hi ha algun candidat a ser allò, el tipus de paraula per antonomàcia, són els verbs. És bastant lògic, perquè ja han dit que una oració és una predicació i quin és el nucli de la predicació, verb. I ara estem dient que, a més, una oració és una unitat que té independència sintàctica. I quina és la característica d'aquesta independència sintàctica? Doncs uns trets de temps. Hi ha més coses que encara no he dit, que ja veurem després, que també venen representats en el verb. Però cal tenir cura, perquè ja hem tingut un cas. Fixeu-vos en la tercera, la Maria és intel·ligent. Fixeu-vos que hi ha un desdoblament entre les dues coses. D'una banda, el predicat és intel·ligent, i d'altra banda, les característiques d'independència sintàctica es manifesten no en aquest predicat, sinó en una altra forma. És important tenir en compte, perquè si no sempre es podria dir, no, això són mateixes. Resulta que el verb ha d'indicar temps i el verb és el nucli de predicació, llavors el verb és el nucli de vocació. No és tan clar. No és tan clar en absolut. Hi ha llengües on és molt menys clar que en les nostres. I des del punt de vista de la predicació sí que és cert que el verb és fonamental. Però des del punt de vista de la independència sintàctica de l'oració, hi ha llengües en les quals el verb no és la forma fonamental. I això ho dic perquè després la proposta que presentaré té molt a veure amb aquesta restricció mental que estic establint en aquest moment. Bé, bé, per tant, això és el que explica que les formes no finites d'un verb mai no puguin funcionar com a frases, no? Bé, el que és saludable a vegades és mirar el que passa en altres llengües. Ja sé que això, en fi, no es pot explicar a la classe. Jo estic pretenent que a les classes de BUC o d'EGB es posin exemples en base. Però sí que em sembla bé, doncs, de mirar què passa en altres llengües. Llavors, el que passa en altres llengües és que les dues condicions que hem establert perquè puguem tenir una frase estan realitzades per paraules diferents. És a dir, hi ha una paraula, hi ha una forma, una unitat que realitza la condició d'indicar els trets de temps, i hi ha una altra unitat que realitza la funció de ser el nucli de la predicació. Un exemple de llengües d'aquesta manera, bueno, en les nostres llengües podríem trobar algun cas. El que passa és que són casos especialment poc clars, i són casos molt discutits. Una possibilitat seria interpretar, fixeu-vos el que passa amb els temps compostos dels verbs. Una forma del tipus havia arribat. El nucli predicatiu és arribat. Sí, una forma de posar en problemes a qualsevol estudiant és demanar-li que digui quin és el nucli d'havia arribat. És una pregunta que probablement no té una sola resposta. Sí, havia arribat té un nucli flexiu, que sabia. És la forma que canvia de persona, que manifesta els trets de temps. Havia arribat, haurà arribat, etc. En canvi, des del punt de vista predicatiu, la predicació està expressada en el participi, arribat. O sigui, interpretem havia arribat com una forma de la conjugació del verb arribar. Llavors, en aquests casos, es posa de manifest també que la paraula que forma la unitat que vehicula la predicació és diferent de la unitat que indica el temps i que indica els trets de concordança amb el subjecte. És a dir, que sembla que hi hagi un nucli estructural que sigui havia, que seria havia en aquest cas, i que hi hagi un nucli lèxic que seria arribar, arribat. De tota manera, ja dic que aquesta és una qüestió molt... Fonamentalment, el problema que hi ha a les llengües com a sistemes formals és que, a més de ser sistemes formals, les llengües són altres coses. Per exemple, són producte d'una evolució històrica. I llavors, per jutjar si realment en aquests casos tenim dues formes diferents o una sola forma, ens hem de referir a la història, etc. Vosaltres sabeu els processos de formació dels temps compostos en el llatí vulgar, etc. Llavors, no entrarem aquí. En tot cas, aquestes serien formes en les quals es posa de manifest la diferència entre el que són els trets de flexió del verb i el que són les característiques predicatives del verb. Bé, veiem què passa en basc. L'estilística d'aquesta oració en basc, sinó la seva configuració. Bé, el basc és una llengua, tampoc no faré gaire explicacions. El basc és una llengua ergativa, les llengües ergatives són un tipus de llengua en les quals, diguem-ne, que el subjecte és el que per nosaltres és el complement directe. D'acord? És a dir, que són llengües, abans es deia de forma impròpia, es deia que és com si el basc estigués sempre utilitzant les passives. Intuïtivament és un paral·lelisme adequat, en el sentit que quan tenim una oració que té un complement directe, la forma que funciona com a subjecte és el complement directe i no el que per nosaltres és el subjecte. Però això no ens interessa gaire. El basc té també un sistema de declinacions bastant complicat. Llavors... això que he posat erg és en el cas ergatiu, que és per entendre'ns el que per nosaltres seria el subjecte, per ells no és el subjecte, és la gent. La frase aquesta significa jo dono un llibre a la noia. Llavors, ni qüestió. Té un sufix de marca casual, que és aquesta K, sufix ergatiu. Nescarí està en casatiu, a la noia. Dono un llibre a la noia. Liburua, la A és l'article, l'article determinat, és el llibre, i liburu està, és el cas no marcat, és un cas que no té cap mena de sinència. Llavors liburu és llibre i el cas és el cas objectiu, és a dir, és el subjecte, és el que funciona com a subjecte en aquelles, en les llengües ergatives, per entendre, denominat objectiu. Os amaten, és difícil de dir què és, perquè clar, els verbs en pas no funcionen igual que les nostres llengües, però diguem-ne que des del punt de vista de la predicació és el verb. Si el contingut de donar en aquesta oració ve expressat per ematen, que estaria, podríem dir, en infinitiu, encara que no és cert, perquè no hi ha infinitius en pas, però bueno, podríem dir que està en forma no marcada. Llavors, tots els trets de concordança i de temps els tenim en una forma que normalment va al final de l'oració i que és una forma complexa que pot anar canviant segons quines siguin les paraules que formen l'oració. Llavors, diot és, diguem-ne, la forma que indica tota la concordança del verb amb... Fixeu-vos, en les nostres llengües el verb concorda amb el subjecte. Ja està. Hi ha llengües en les quals el verb concorda amb el subjecte i amb l'objecte. En creusià, una llengua de la Unió Soviètica. Hi ha llengües en les quals el verb concorda no només amb el subjecte i amb l'objecte, sinó també amb el subjecte. És a dir, concorda amb el subjecte, amb l'objecte i amb l'objecte indirecte. El basc és una llengua d'aquest tipus. De fet, a diot està expressat. La D vol dir que aquí hi ha, és a dir, que a l'oració hi ha un cas ergatiu que és primera persona del singular, efectivament jo. La I no, en fi, és auxiliar verbal. Funciona la regla verbal d'aquesta forma. La O indica que és tercera persona singular del cas objectiu, és a dir, que hi ha un cas objectiu en aquesta oració en tercera persona del singular. I la T indica que hi ha un cas datiu en tercera persona del singular. Fixeu-vos que Nescarí, a la nena, una tercera persona del singular, Liburuà, el llibre, és una tercera persona del singular. Si canviéssim qualsevol de les paraules de l'oració, i qualsevol dels arguments, canviaria la forma d'iot. Llavors, passaria a concordar amb l'argument que haguéssim posat. Bé, llavors fixeu-vos que en aquesta en basc sempre hi ha una diferenciació entre el que és la part que nosaltres podríem dir flexiva del verb, que estaria representada per iot aquí, del que és la part predicativa del verb, que és el que estaria representada en aquesta oració per ematen. Ematen, sí, està. Llavors, el que podem esperar en una llengua d'aquestes és que es puguin suprimir tots els arguments i quedar només ematen diot. I efectivament és això el que passa. Fixeu-vos, en les nostres llengües, si jo dic, li vaig donar un llibre a la Maria, puc treure els arguments, però he de posar clítics. He de posar pronoms clítics que ens substitueixin els arguments que té. I de fet, l'única forma que no necessita cap clític és el subjecte. Català, castellà, en general les llengües romàniques, excepte el francès, permeten eludir el subjecte sense posar cap marca, perquè de fet la marca està dins del verb. Doncs aquí es poden treure tots, perquè de fet diot ja porta marques de com han de ser interpretats els arguments del predicat. De forma que ematen diot seria li dono, en el sentit de jo dono alguna cosa a algú. D'acord? Bé, aquest és un cas molt clar en el qual hi ha diferències entre les dues característiques que hem posat com a condicions necessàries per tenir una oració. Les característiques de predicació, que són característiques de tipus lèxic, i les característiques de flexió, podem dir així, que són característiques de tipus estructural, fonamentalment. Són les que permeten que l'oració funcioni com una entitat independent, sintàcticament. D'acord? Bé, hi ha altres llengües on això passa. Per exemple, en anglès, això es nota bastant en totes les oracions negatives i en les oracions interrogatives, on surt una marca auxiliar, si ho anul·lar, que representa els trets, diguem-ne, de temps, i el verb surt en infinitiu. Per exemple, si jo dic en Joan no parla el català, pocs trets de flexió, perquè ja sabeu que l'anglès no és precisament una llengua molt efectiva, no fes d'as, forma d'as. Vull dir que aquí també tenim aquesta diferenciació. Ja dic que de fet a les llengües romàniques els que anomenem temps compostos doncs serien molt diferents. I de fet a les oracions atributives, les oracions copulatives, també hem vist que una cosa és el verb. És a dir, que el verb és el vehicle dels trets de flexió de la frase i que en canvi el predicat és l'atribut, la gramàtica tradicional anomenada atribut. Bé, després de tota aquesta introducció per preparar el camp, diré que de tota aquesta reflexió, a partir de 1981, que és quan Chomsky escriu un llibre que de fet és la primera formulació de la teoria generativa actual, es proposa una estructura d'oració que no només té en compte dos constituents, els dos constituents tradicionals, sintagma nominal, que seria l'objecte, sintagma verbal, que funcionaria com a predicat, sinó que incorpora un tercer element, que és l'element flexió. És a dir, que se suposa que l'estructura de l'oració d'una oració és la següent. És aquesta. Que quedi clar, que reconec, i ja ho he dit, que aplicar aquesta estructura a les nostres llengües planteja alguns problemes perquè el constituent flexió normalment es realitza dins del verb. Sempre. Per tant, jo no estic dient que aquesta estructura tripartida s'hagi d'explicar així doncs, a qualsevol nivell educatiu. Això és una cosa que deixo a la vostra resolució. El que sí que em sembla interessant és de plantejar-se aquest doble funcionament del verb, que és el que ens pot, aquest doble valor que tenen els verbs a les nostres llengües, que és el que ens pot explicar en gran part la diferència entre oració principal i oració subordinada. Això sí. Bé, llavors el constituent flex, per flexió, seria un constituent complex, que de fet tindria com a mínim, i com a mínim perquè després hi ha hagut propostes d'afegir-li altres coses, i de fet aquest és un dels punts en els quals s'està investigant actualment de forma bastant intensa. El constituent flexió constaria fonamentalment de dues categories, o dues marques, o de dos subconstituents, diguem-ne. Un seria el constituent temps. Temps. Llavors, una oració podria estar marcada positiva o negativament en respecte al temps. Si estigués marcada negativament, llavors no podríem tenir una oració principal. tendríamos una versión no finita. Si està, si està marcada positivament, llavors ha de realitzar un temps segons la conjugació, és a dir, de la llengua que es tracti. Pot ser present, passat, pretèrit imperfecte, etc. Aquest és un altre dels punts que s'hauran d'estudiar més, amb molta més intensitat en el futur, probablement. És tot el problema dels, dels temps verbals. Però bé, és igual. Diguem-ne que això seria l'element que manifestaria el temps de l'oració. Hi hauria un segon element de flexió, que seria l'element concordança. Que també estaria marcat positiva o negativament. L'element concordança és l'element que explicaria la concordança que hi ha entre el subjecte i el predicat. Fixeu-vos que la concordança que hi ha entre el subjecte i el predicat planteja alguns problemes, en el següent sentit. Dins de l'oració nosaltres tenim concordança en el cas, per exemple, dins del sintagma nominal, el que podem dir és que totes les unitats que depenen del sintagma nominal i que puguin tenir flexió idèntica al nom, l'han de tenir. És a dir, l'article, l'adjectiu. Sintagma preposicional no, perquè una preposició no té flexió. Per tant, si tenim un sintagma preposicional no ha de tenir concordança, és més, no pot tenir concordança amb el nom. Però sempre podem dir que és un fenomen de que el nom transmet els seus trets de concordança a, als seus complements. Però en el cas de l'oració, fixeu-vos que si partim d'aquesta estructura, en el cas de l'oració la concordança es dona entre un element de sintagma verbal i un element que és fora del sintagma verbal. És a dir, que si les coses funcionessin igual que funcionen dins del sintagma nominal, seria molt més lògic que el que concordés amb el verb fos el sintagma, el complement directe, que no passa el subjecte. És a dir, que el subjecte és un element que està fora de l'àmbit del sintagma verbal. I això sempre ha plantejat, o que ha plantejat problemes. D'acord? Suposar que hi ha un element independent del verb que és el que transmet els trets de concordança al subjecte i al verb soluciona relativament, o en fi, permet de plantejar les coses d'una altra manera, evita les dificultats que podria haver. Clar, evidentment, a les llengües en les quals aquest element té una independència sintàctica, doncs és evident, no hi ha cap problema. Doncs el verb està dins del sintagma verbal, és a dir, en bas, flexió seria diot. I el sintagma verbal seria doncs, nicnescari en agent. El bas és una llengua amb ordre bastant lliure de paraules per complicar una mica més les coses. Llavors, però en fi, és igual, no continuarem. És a dir, que una mica la idea és aquesta. Suposar que hi ha entre el verb i el subjecte. Fixeu-vos que això ens permet d'evitar els problemes següents. Si nosaltres diem, a veure, la regla de la frase en català, i proposem aquella estructura d'allà al fons, l'estructura binària tradicional, llavors per què no és una frase en català en Joan arriba tard? Arribar amb compte, arribar en infinitiu, forma d'infinitiu. No és fàcil explicar per què no. En principi, en Joan és un sintagma nominal, pot funcionar de subjecte, arribar és un verb del català, per tant, es pot inserir sota la categoria verb dins un sintagma verbal i tot està ben format. És a dir, des del punt de vista estrictament estructural no hi ha cap problema. La forma d'evitar aquest problema és dir és que per tenir una oració necessitem que els elements de flex estiguin marcats positivament. I en el cas en Joan arriba tard, l'element flex estaria marcat negativament pel que fa a la concordança, negativament pel que fa al temps. Bé, no... Em sembla que... La veritat és que un sempre té el dubte de si el que explica ho ha d'explicar o no ho ha d'explicar o fins quin punt ho ha d'explicar. Sembla que això que he explicat fins ara pot ser més o menys útil, pot ajudar. Que si algun dia veieu en un article doncs, que es parla de flexió dins de l'oració, doncs entendre que és això, bé, el primer cop t'ho dius una cosa molt estranya, molt sospitosa. Però em sembla que no hem d'anar més enllà d'això que he dit, perquè ara podríem preguntar-nos si tenim formes que tinguin marcada positivament la concordància i negativament el temps, i si tenim formes que tinguin marcada marcat negativament el temps, a veure, no, positivament el temps i negativament la concordància, però no entraré aquí. Sí, diré, per exemple, que hi ha llengües amb les quals l'infinitiu concorda, per exemple, el gallec. Llavors, l'infinitiu gallec tindria, estaria marcat positivament pel que fa a concordança, però estaria marcat negativament pel que fa a temps. En fi, no entraré. Bé, doncs ja hem examinat quins són els requisits fonamentals per tenir una oració, no? De tota manera, fixeu-vos que, de fet, el que ens trobem és el que podríem esperar-nos de trobar. I què són les llengües? Les llengües són sistemes comunicatius o sistemes significatius, és a dir, que permeten comunicar significats. Per tant, per tenir una oració doncs hem de tenir determinats requisits de tipus lèxic. Per què es violen requisits de tipus lèxic? Rondinar és un verb que selecciona només un argument i aquí en tenim dos, per tant, conjugat, tenir de contingut. I això és el que explica que les llengües puguin variar unes d'altres. Perquè, de fet, amb totes les llengües es poden comunicar tots els continguts i si tota l'estructura d'una llengua depengués del contingut exclusivament, el que podríem suposar és que l'estructura de totes les llengües seria idèntica o almenys molt semblant. I resulta que no. Hi ha llengües són en les quals el complement directe va davant del verb sempre, hi ha llengües en les quals el complement directe mai no pot anar davant del verb. Hi ha llengües en les quals el normal és que vagi al darrere, però pot anar davant en determinats casos. Doncs aquesta mena de requisits no són requisits de tipus lèxic, sinó que són requisits configuracionals, és a dir, requisits estructurals d'aquesta llengua. Bé, llavors, sí.
És impossible formular una problemàtica estructural d'una llengua que s'indica la semàntica?
Ah, ui. Bueno, probablement és impossible. El que és impossible és contestar la pregunta. No, a veure, jo diria que la pregunta fonamental dels últims... Em sembla que no. Em sembla que no. El que passa és que depèn de la noció de gramàtica. Si el que entenem és tot el sistema, és a dir, si per nosaltres és un fet gràfic, llavors sí, la resposta és sí. És a dir, jo crec que és un fet, llavors sens dubte, el significat d'alguna cosa groga. Però després entraríem en una segona part, i és que què entenem del significat? Una llengua té requisits de tipus antics, d'acord? I té requisits de tipus estructural. Llavors, quan em sembla que condemna el fracàs, em sembla. O redueix. Això no vol dir que no es puguin encetar estudis que parteixin del supòsit que no tindran ja una crítica a la ciència. És a dir, nosaltres tenim una tendència a suposar que la ciència és unitària. Molt sovint fem crítiques dient no, és que tu no estudies això, que és un fet molt important del que estàs estudiant. Aquestes crítiques sempre són certes per definició. És a dir, aquesta idea de que la pragmàtica ha d'estar dins de la gramàtica. Sí, això sí. I probablement la física i la gramàtica potser tenen alguna cosa a veure també i tenen principis generals que puguin ser aplicats a aquest camp d'estudi. Doncs quan tenim diverses teories unificades, això és el que s'està fent a la física, per exemple, respecte a la teoria de les forces, la força de la gravetat, la força avui se suposa que existeixen, que són relativament independents, fins ara no s'ha explicat que siguin deduïbles d'una sola força, però es té la idea que potser sí. Llavors, un cop s'han estudiat aquestes forces, el que s'està intentant és arribar a una teoria del camp unificat de forces. No s'ha obtingut encara. Doncs el problema és aquest. La pragmàtica d'estar dins de la lingüística, sí senyor, d'acord, faci vostè una teoria pragmàtica. És que per la part del significat, és a dir, la banda del significat és la banda per la qual la llengua connecta amb tota la complexa realitat humana i mental, sobretot. Llavors això són camps que estan poc estudiats. Dues possibilitats. I, bueno, com que aquests camps estan poc estudiats, esperaré que els estudiïn, mentrestant, doncs, mira, com que no es pot fer, realment és una postura nihilista, autodestructiva, etc. I una altra possibilitat és de dir, bueno, com això no està gaire estudiat, jo em dedicaré a estudiar un altre camp que és més restringit, que ja estic d'acord que és parcial, però intentaré estudiar-lo intensament i obtenir via de ser parcial. L'acusació és injusta, en el sentit que probablement la persona que ha fet aquella teoria o que ha proposat aquella teoria està d'acord que aquesta teoria s'hauria d'ampliar a altres camps. Però més val tenir una teoria molt petita que no tenir-ne cap, el problema és aquest. No? Llavors jo crec que la llengua en aquests moments hi ha una incorporació dels elements del significat a dins del que s'entén per gramàtica. Per exemple, una de les coses, una de les tendències fonamentals de l'estudi de la llengua en els últims suposava és l'enorme importància que té el lèxic. L'aprenentatge d'estructures sintàctiques de tal cosa. Probablement no dominen aquestes estructures sintàctiques precisament perquè no s'han d'utilitzar aquestes estructures. Sí. Què vol dir aprenentatge de lèxic, per exemple? És una pregunta intel·lectualment interessant. No vol dir aprendre un nom que té un concepte. Vol dir més coses. Vol dir, per exemple, saber amb un verb. Què vol dir aprendre un verb? Vol dir més coses. Vol dir, per exemple, saber quants arguments té aquest verb. I per tant això té una importància fonamental per la sintaxi, perquè vol dir que el nen està aprenent lèxic, però alhora està possibilitant l'utilització d'aquest lèxic dins de les regles gramaticals que ell ja coneix. D'acord? Per tant, en general, a la llengua tot està molt lligat. I llavors, la major part dels casos, el que es fa quan es diu això no ho tindrem en compte, no és dir això no és lingüístic, sinó senzillament no ho tindrem en compte com una opció operacional per poder dedicar-se a estudiar una altra part, però ja està. Això és el mateix que passa amb la gramàtica. Morfologia, fonètica, fonologia, morfologia, sintaxi, semàntica. Bueno, sempre trobem casos intermitjos, és a dir, problemes que resulta que estan a mig camí entre la morfologia i la sintaxi, per exemple, o entre la fonologia i la morfologia, llavors hem d'inventar-los la morfofonologia, una cosa per l'estil. Això no és sorprenent, això és absolutament normal pel fet que la divisió l'establim nosaltres, per tant la divisió la tenim aquí, no la té l'objecte d'estudi. És a dir, la divisió en fonètica, fonologia, morfologia, no la té la llengua, la proposen els lingüistes. Per tant, el que ens podem imaginar que quan partim el pastís doncs hi hagi coses que ens quedin partides a mitges. Això és bastant normal. És a dir, que en general utilitzar esquemes és fonamental. Probablement un dels processos intel·lectuals que permet aprendre més fàcilment les coses, perquè és una ordenació de l'objecte d'estudi. Jo soc molt partidari d'utilitzar esquemes. Però fixeu-vos que de la paraula esquema surt l'adjectiu esquemàtic. Esquemàtic ja té determinades connotacions, és això. Qualsevol cosa que es basi en un esquema és esquemàtica. En el sentit que la realitat supera els esquemes, sempre. Sempre. Bé, això és un problema. Continuem. Bé, jo el que voldria és... hem explicat, o intentat explicar, el que serien les parts, els constituents de la frase. No? Llavors, ara el que es tractaria és de veure què hi ha a sota d'aquests constituents. Què hi ha a sota del sintagma nominal, del sintagma verbal. Fixeu-vos, un nen que ha après a parlar la seva llengua és un nen que ha après la gramàtica d'aquesta llengua. Una cosa que m'interessa molt de deixar clara. I ha après la gramàtica i ha de utilitzar gramàtica en sentit de conjunt formal de regles, etc. Si un senyor que sap utilitzar una llengua és un senyor que sap la seva gramàtica. Ja està. Bé. Per tant, naturalment no té cap sentit dir coses com la llengua X no té gramàtica. El que es pot dir és que no s'ha escrit cap llibre que es digui gramàtica de la llengua X. Això sí. Però una llengua té gramàtica per definició. I la gramàtica, de fet, està al cap dels seus parlants. Llavors, una de les reflexions a les quals havien arribat els lingüistes de la primera època de gramàtica generativa era la següent. Els sistemes de regles que estem proposant són tan complexos, tan enormement complexos, que és bastant inversemblant suposar que el nen pot aprendre la seva llengua, perquè això suposaria un esforç tan enorme que és pràcticament impossible d'explicar com es pugui assolir. Llavors, la tendència que hauríem de donar al nostre estudi és intentar trobar regularitats. D'acord? Per trobar regularitats sempre és necessari recorre un cert grau d'abstracció. Però, bueno, en tot cas, en aquests casos el que es fa és primer buscar la regularitat, un cop s'ha obtingut un sistema de regles molt simple, llavors estudiar els casos que queden fora d'aquest sistema regular. Bé, aquest és el projecte d'investigació que es va iniciar l'any 70 i que es coneix com teoria de la Xambarra. Qualsevol que hagués collejat una proposta de gramàtica generativa cap als anys 60, començaments dels 70, fins i tot, deia que les regles que es proposaven per les llengües eren, primer, un nombre molt gran de regles. Això és bastant fàcil d'entendre. Imaginem que volem posar aquí totes les configuracions possibles d'un sintagma verbal en català. Tenim feina, tenim feina. Perquè des de les més simples, i aquelles que estaran formades només per un verb, fins les més complexes, probablement haurem de donar la tia de regla, moltíssima. I perquè no s'ha fet una descripció exhaustiva de determinats fenòmens, sobretot de fenòmens que afecten la subordinació. I això ho hem d'acceptar així. Hi ha determinats tipus de subordinades que plantegen alguns problemes i els podem resoldre de forma immediata. Bé, la primera reflexió que m'agradaria fer és que tradicionalment els fenòmens de coordinació i de subordinació s'han interpretat com a fenòmens que afecten la frase complexa. Normalment, si les gramàtiques tenen algun capítol dedicat a coordinació o a subordinació, el deixen pel final quan tracten de les frases complexes i no de les frases. És una forma d'ordenar les coses, però és important de veure que tant el fenomen de la coordinació com el fenomen de la subordinació no afecta només la frase complexa, sinó que també es troba al si de la frase simple. De fet, tant el fenomen de coordinació com el de subordinació són fenòmens que fan possible una de les característiques de les llengües naturals, que és la característica de la recursivitat, o sigui, la característica que a partir d'un element més petit, unint diversos altres elements, podem arribar a tenir una frase indefinidament llarga. Llavors, el primer exemple que hi ha a la pissarra és un cas de coordinació dins de la frase simple. No sempre s'ha considerat això. Hi ha hagut moments en el sentit que hi hauria una representació estructural prèvia a aquesta, que seria una cosa així com... clar, fixeu-vos que he anat a posar un exemple que és problemàtic precisament per intentar donar aquesta interpretació, és a dir, el que es deia, per exemple, durant un moment de la gramàtica generativa és una oració del tipus en Joan i la Maria van anar a Girona, van venir a Girona. Tenia una estructura profunda del tipus en Lluís va venir a Girona i la Maria va venir a Girona. Això plantejava molts problemes. Per començar, amb frases com la que tenim a la pissarra, seria difícil de trobar una estructura profunda que pogués recollir de forma adequada el sentit que té l'oració. La frase en Lluís i la Maria s'estimen molt, perquè evidentment això no és equivalent a en Lluís estima molt. Hauríem de dir en Lluís estima molt la Maria i la Maria estima molt en Lluís, amb la qual cosa les transformacions que hauríem d'aplicar per arribar a aquesta estructura superficial serien molt complexes. Llavors, una de les variacions que hi ha hagut en l'evolució de la gramàtica generativa és passar de suposar que la coordinació no sempre s'exerceix a nivell de la frase, sinó que es pot exercir a nivells més baixos, és a dir, que la podem trobar dins de la frase simple. una cosa que de fet l'estructuralisme sempre havia plantejat així. Per tant, la tendència actual és a interpretar que tenim coordinació de oracions només quan realment tenim dos predicats amb dos objectes diferents. Si no, suposarem que les llengües naturals tenen una propietat general, sembla ser universal, que és la propietat de poder coordinar elements de qualsevol nivell de representació sintàctica. De manera que el que direm a U és que tenim un sintagma nominal que fa la funció de subjecte, que és en Lluís i la Maria, i que aquest sintagma nominal està compost per dos sintagmes nominals units per un nexe, que és la conjunció. D'acord? És a dir, que l'anàlisi, a més és l'anàlisi més simple. Sens dubte, que el moment complex suposar que hi ha hagut una estructura profunda diferent, que han començat a actuar transformacions, que han elidit, que han canviat coses. És a dir, que de fet, actualment s'opta per la solució més senzilla, cosa que des del punt de vista pedagògic sempre és d'agrair. Per tant, suposaríem que aquí el que tenim és un sistema nominal, però el fenomen de la coordinació que permet precisament sostenir d'aquest un altre sistema nominal. En canvi, a la segona frase, en Lluís estudia anglès i la Maria prepara oposicions, doncs evidentment aquí el que tenim és una coordinació que afecta a frases, per tant hem de suposar que aquí es coordina F i F i que el resultat és F. És a dir, no cal, es pot interpretar així aquesta oració, però de fet seria F barra, en el sentit que és la projecció màxima possible d'una oració que es coordina. La projecció màxima d'una oració és F barra. Però aquí és igual, per entendre's l'important és que veiem que el fenomen de la coordinació no només ens el trobem a l'oració complexa, sinó també a l'oració simple. És bastant clar. Per tant, si les gramàtiques continuen col·locant els capítols de coordinació cap al final, doncs això és un problema d'ordenació dels capítols, però no s'ha d'interpretar com un fet que recolzi la idea que sempre que tenim coordinació d'oracions. De fet, hi va haver un moment que es va complicar una mica més la cosa. Es va proposar el següent. Si jo dic en Joan i la Maria han vingut a Girona, durant un determinat moment es va proposar que aquesta oració podia tenir dues estructures profundes diferents, segons que haguessin vingut junts o que haguessin vingut separats. Fixeu-vos que això no té sentit. El primer complica extraordinàriament la qüestió, que llavors resultaria que tindríem ambigüitat, tindríem dues estructures diferents, hauríem d'utilitzar transformacions de visió per explicar la forma final. I d'altra banda, potser posats a trobar possibles interpretacions en podríem trobar moltes més. Per exemple, en Joan i la Maria han pogut venir per l'autopista fins a Hostalric junts, però allà s'han barallat i a partir d'Hostalric l'un ha fet autostop i l'altre ha continuat amb el seu cotxe. Amb la qual cosa ja tindríem dues interpretacions més, probablement, etc. En fi, no té sentit. Això s'interpreta com un fenomen semàntic del qual la sintaxi no té gaires coses a dir. En aquest cas, més que ambigüitat, el que es fa en semàntica és distingir entre el que és ambigüitat i el que és vaguetat. Doncs en el cas que diguem en Lluís i la Maria han vingut a Girona, el que tenim més vaguetat, en el sentit que no diem si han vingut junts o no, però no hi ha ambigüitat sintàctica, és diferent. I no és la sintaxi la que ha d'explicar això, en tot cas és el component semàntic. Bé, fixeu-vos que jo aquí he inclòs una regla que no està prevista amb els esquemes que jo ahir us vaig donar o vaig proposar com esquemes de la teoria X-barra. Recordeu que les úniques estructures que preveu la teoria X-barra són estructures d'aquesta mena. Eh, allò no és com, eh? No és un ús com de frase, sinó un complement. És un ús que es descriu funcionalment com a complement i que categorialment pot ser representat de formes diverses segons quin sigui el nucli. Fixeu-vos que si partim només d'aquesta estructura no hi ha forma d'explicar la coordinació. Per tant, cal afegir alguna cosa a la teoria X-barra, la teoria X-barra original, per acceptar els casos de coordinació. El tipus de regla que cal proposar és molt senzill. Regles d'aquesta forma. Llavors, en el moment que comencem a intentar afegir regles d'aquestes, el que ens hem de plantejar immediatament és quins són els elements que es poden coordinar en una llengua. És a dir, es pot coordinar qualsevol tipus d'element o, pel contrari, només es poden coordinar determinats elements, per exemple, la frase del sintagma nominal, però no el sintagma verbal, per exemple. Doncs aquest és un problema empíric i el que cal és començar a veure evolucions. Llavors, si ens plantegem aquest problema, de seguida veurem que, de fet, les llengües naturals tenen tendència a acceptar la coordinació de qualsevol element sintàctic amb qualsevol element sintàctic idèntic. Estic deixant de banda ara els casos en què es coordinen categories diferents que intentaré dir algun, dels quals intentaré dir després alguna cosa. Fixeu-vos en els exemples que hi ha posteriorment sota la pissarra. Vull que vinguis demà i que m'expliquis el teu punt de vista. I fixeu-vos que aquí el que es coordina d'una banda és que vinguis demà i de l'altra banda que m'expliquis el teu punt de vista. Això són oracions, però a més són oracions que inclouen un ús com. És a dir, que inclouen la posició de complementador que està representada en aquestes oracions mitjançant la conjunció completiva que. D'acord? Per tant, aquí tenim un cas de coordinació de F barra amb F barra. F barra. F barra que es coordina. El segon exemple, he sentit que en Lluís deixa el programa i el substitueix la Maria. Fixeu-vos que també tenim coordinació d'oracions, però aquí el que es coordina és un nivell diferent de l'oració. Aquí el que coordinem és, d'una banda, en Lluís deixa el programa i d'altra banda el substitueix la Maria. I a més tenim la característica del que apareix al front del primer membre de la coordinació, no només afecta el primer membre, sinó també el segon. És a dir, hi ha un principi general, bastant respectat a les llengües, encara que sempre podem trobar casos amb la coordinació una mica especials, però hi ha un principi general que diu que si es coordinen elements, altres elements del mateix nivell. Que si es coordina un sintagma, doncs ha de ser amb un altre sintagma. Si es coordina un nucli, ha de ser amb un altre nucli. Per tant, el que podem suposar és que el que tenim a l'esquerra de la coordinació és el mateix que el que tenim a la dreta. Aquí el que tenim a la dreta de la coordinació és el substitueix la Maria, que és una oració que no inclou cap complementador. Per tant, el que hauríem de tenir a l'esquerra és a Lluís deixa el programa, i el complementador que precedeix aquesta primera oració és un complementador que afecta les dues oracions que es coordinen. D'acord? És a dir, que això és equivalent a dir, he sentit que en Lluís deixa el programa i que el substitueix la Maria. Però amb la diferència que no repetim el segon com i per tant el primer serveix per els dos conjunts coordinats. Per tant, aquí el que tenim és... Això seria F barra, doncs això seria el nus coordinat en C. I això seria tot el nus coordinat, que seria un nus F, i els membres de la coordinació serien F. D'acord? Està clar? Per tant, tenim una coordinació molt semblant a la de l'oració anterior, però que té una diferència. A l'oració anterior repetíem, tornàvem a posar el complementador en aquesta, el primer complementador serveix per als dos membres, per tant el complementador no forma part de la coordinació. Si passem al cas dels sintagmes nominals, ja hem vist un cas on els sintagmes nominals coordinaven en la projecció màxima, és el primer cas que tenim a la pissarra. a Lluís i la Maria. A Lluís és un sintagma nominal, la Maria és un sintagma nominal, el resultat és un sintagma nominal també. Ara ens podríem plantejar el següent. La pregunta és, podem tenir això? El que tindríem no seria pròpiament una coordinació de sintagmes nominals, sinó que seria una coordinació de projeccions inferiors del sintagma nominal. És a dir, si hi ha coordinació de la categoria que la teoria X barra s'anomena N barra, que seria equivalent al que en altres teories o en altres notacions s'entén com grup nominal, d'acord? És a dir, el que inclou el nom i el seu complement. Però tenim, fixeu-vos que en aquesta construcció hi hauria un especificador que seria Q, pels dos membres de la coordinació. Fixeu-vos en l'exemple que teniu aquí, l'antic governador i actual president de la Diputació. L'antic governador i actual president de la Diputació, el primer que ens hem de plantejar és què estem coordinant. Llavors, una bona forma de saber què estem coordinant és mirar primer què és el que tenim a la dreta de la coordinació. El que tenim a la dreta de la coordinació és actual president de la Diputació. Això, de fet, no és un sintagma nominal sencer perquè no inclou l'article, és a dir, no inclou l'especificador. Per tant, el que podem suposar és que el que tenim a la dreta com a coordinat és antic governador. D'acord? Per tant, l'estructura d'aquest sintagma, això no és una frase, sinó un sintagma, seria la següent. Bé, aquí veieu a més que el problema que es planteja és que hi ha una forma adjectival davant del nucli, és a dir, antic en un cas i actual en un altre cas. S'hauria de suposar que aquí hi ha un adjectiu. I no entraré en això, no? Però el que m'interessa que veieu és que l'article, que només sembla que afecti la primera part de la coordinació, de fet, afecta les dues parts. D'acord? Està clar. Per tant, aquí no estem coordinant un sintagma nominal amb un altre sintagma nominal, sinó que estem coordinant un N barra amb un altre N barra, amb un determinant que és comú. Això es pot veure més clarament a la segona. Aquesta és una coordinació una mica estranya. És a dir, és cert que les llengües tenen tendència a coordinar la projecció màxima o a coordinar la projecció ínfima, és a dir, el nucli. Les projeccions intermèdies costa més de coordinar-les. Poden trobar casos, però per exemple aquí hi ha una restricció semàntica molt important i és que en aquesta mena de coordinacions de la qual estic parlant ara el resultat ha de ser una sola persona o ha de ser un conjunt homogeni, és a dir, que l'antic governador i l'actual president de la Diputació no són dues persones sinó una de sola, una persona que té les dues característiques. Bé, fixeu-vos en el següent exemple, els nens i nenes de la classe. Primer cop d'ull podríem suposar que el que estem coordinant aquí és això amb això, és a dir, els nens d'una banda i nens de la classe d'altra. No és correcte aquest supòsit, no és correcte, clarament. Perquè l'article no afecta només a nens, afecta també a nenes, encara que ha de concordar amb nens. I fixeu-vos que hi ha un fenomen interessant des del punt de vista de la concordança dins del sintagma nominal. Els criteris que expliquen la concordança dels complements que segueixen el nom són diferents dels criteris que expliquen la concordança dels elements que precedeixen el nom, per exemple. Si jo dic nens i nenes mallorquins, no, nens i nenes mallorquines és una altra història. Llavors és nens d'una banda i nenes mallorquines. Llavors si jo vull que mallorquins afecti a nens i nenes, l'he de posar en masculí, perquè s'aplica aquella regla masculista, realment, de que si hi ha un element masculí i 4 milions d'elements femenins, llavors la cosa es posa en masculí, d'acord? És així. Llavors, fixeu-vos que, de fet, sembla que l'adjectiu que va al darrere miri a tot el conjunt de la coordinació, s'ho miri tot. O sigui, pugi fins a dalt de tot i digui, a veure, hi ha aquí algun element masculí? Sí, doncs llavors em poso en masculí. Per tant, no és una concordança que s'estableixi per adjacència. O sigui, no és que l'adjectiu es posi concordant amb l'element que té al costat. No és això. O sigui, concorda amb el conjunt de la coordinació. En canvi, en els casos en què tenim algun element que va al darrere, que va al davant del nom, la concordança s'efectua no amb el conjunt de la coordinació, sinó amb l'element nuclear que hi ha al començament de la coordinació. Per exemple, les últimes novel·les i drames d'aquest autor. No diem els últims novel·les i drames.
O les nenes
i nens. Efectivament. Per tant, el criteri és diferent. Hi ha dues regles diferents de concordança dins del sintagma nominal. Una més estructural, en el sentit que per establir-la s'ha de tenir en compte el conjunt de la coordinació, i una més sotmesa a criteris de linealitat estricta. I els elements que van davant concorden amb el primer element de la coordinació. Els elements que van al darrere no. Probablement això té a veure amb mecanismes de tipus perceptiu, processament de les dades lingüístiques. Però són dues regles diferents. Bé, mirem el cas dels nens i nenes. Adequada. Compte, de fet, els nens i nenes de la classe en teoria podria tenir dues interpretacions. Una interpretació on de la classe només afectés a nenes. I tots els nens i nenes i les nenes de la classe. Però en aquest cas és difícil aquesta interpretació. Ara estic parlant només de la interpretació favorita, la més normal. A la interpretació més normal ens trobem amb el següent fet. L'especificador que apareix a la dreta del sintagma afecta també a tots dos elements, és a dir, de la classe, i això ho hem de reflectir a l'anàlisi si és que volem fer una... Això s'ha de tenir en compte per fer el comentari si no es fa l'anàlisi. L'única estructura correcta és aquella, perquè fixeu-vos que aquí
aquest és un especificador d'això de tot el... l'anàlisi d'aquesta manera determinant més concretament l'especificador del sintagma nominal pròxim.
Analitzant el sintagma preposicional, com ja sabeu. Bé, fixeu-vos que si féssim aquesta anàlisi, estaríem indicant que és un complement de nens. Per tant, no estaríem indicant l'estructura correcta d'aquesta construcció. De tot això es dedueix que aquí el que estem coordinant són noms. És a dir, estem coordinant elements que pertanyen a la projecció ínfima, a la projecció zero. Estem coordinant enes, no enes barres ni escenes. Per tant, fixeu-vos que donant un cop d'ull així molt superficial ja es pot veure que en principi hi ha possibilitat de coordinar categories a qualsevol nivell de representació sintàctica. És a dir, podem coordinar SN, coordinar frases en barra, etc. Fixeu-vos, per exemple, un cas com el següent, està molt cansat i desenganyat. De fet, aquí hi ha més clarament dues interpretacions. Una, en una de les interpretacions, molt afecta cansat i desenganyat. A tots dos a l'hora. També podem dir estar molt cansat i molt desenganyat, i llavors no hi ha cap mena d'ambigüitat i ja no resol el problema. Estem coordinant dos sintagmes adjectius. Però si diem estar molt cansat i desenganyat, podem interpretar que molt afecta només a cansat o que molt afecta a cansat i desenganyat. Si molt afecta a cansat i desenganyat, llavors el que tindríem seria una estructura el següent. Per què diem que aquí estem coordinant adjectiu barra i no adjectiu directament? O sigui, el nivell més baix de la projecció. Bueno, aquí, aplicant el criteri d'expansió, és un criteri que s'aplica normalment per saber quins són els constituents d'una versió, que està explicat en qualsevol manual que parli d'anàlisi sintàctica, no necessitaré cap. Combinant és adjectiu barra i no adjectiu. I en canvi també podríem tenir estar molt cansat i desenganyat de la vida. I llavors tindríem un complement comú i el que estaríem coordinant és adjectiu i adjectiu. D'acord? És a dir, que a l'hora de decidir quin és el nivell en el qual s'està exercint la coordinació, el que cal mirar és quins són els de coordinació. Llavors no podem estar coordinant sintagmes en la projecció, estar coordinant noms, és a dir, peces lèxiques, la projecció més baixa, d'estar coordinant noms, adjectius o verbs o que sigui. Per exemple, un cas on poguéssim coordinar verbs, coordinació de verbs, per exemple. El govern va discutir i va aprovar el decret de tal. Segur que el decret tal és un complement directe de va discutir i de va aprovar. Per tant, aquí el que hauríem de tenir és coordinació de verbs. I aquesta, el resultat d'aquesta coordinació té com a complement directe el decret tal. Bé, aquesta possibilitat, jo crec que planteja, és a dir, aquesta llibertat que tenen les llengües de coordinar en els diferents planteja possibilitats pedagògiques interessants. Per exemple, pot demanar al nen no que faci aquests arbres, però sí que busqui casos de coordinació que siguin diferents, per exemple. I que intenti coordinar verbs, que intenti coordinar tal cosa. Sembla que a la seva competència això és possible, i en tot cas es pot fer. Bé, no obstant, sí.
Encara que no, aquest sigui el tema, sempre per l'anàlisi que s'ha fet, que en aquest cas adjectius que consideres tant funció sintàctica com especificador, no? Pots parlar
d'especificadors i a costa d'adjectius? Sí. Aquesta és una de les coses que es dedueix de la teoria de l'Eixambarra. És a dir, la teoria de l'Eixambarra. Ja veig que no vaig explicar. La teoria de l'Eixambarra parteix del següent supòsit. Totes les projeccions sintàctiques poden tenir la mateixa mena de complements. L'únic que passa és que canviaran les categories. Però especificadors, qualsevol projecció sintàctica pot tenir especificadors. Un especificador de sintagma verbal, una negació. El temps treballa, no és un especificador de treballa. O, per exemple, formes com també, gairebé, etc. Ah, perdona.
No, sí. Jo, quan faig una anàlisi sintàctica, només treballo en funcions sintàctiques, no en adjectiu o substantiu, saps? I sempre que existeix el nom de la categoria morfològica, en tot cas, sintàctica i adjectiu.
Sí, això és una cosa que potser hauríem hagut d'explicar també, o que ens pensàvem que s'havia dit i no s'ha dit. A veure, mireu, un dels problemes fonamentals de qualsevol teoria és saber quins són els conceptes bàsics dels quals s'ha de partir. Llavors, en les teories lingüístiques, fonamentalment, hi ha dos tipus de solució davant aquesta pregunta. Unes teories diuen els conceptes fonamentals són les categories. Altres teories diuen els conceptes fonamentals són les funcions. D'acord? Per tant, tenim teories categorials, teories funcionals. Totes dues coses són necessàries, probablement. Però hi ha un cert grau de redundància entre un concepte i l'altre, de manera que sempre s'ha de prendre un com a concepte primitiu i l'altre com a concepte derivat. El concepte fonamental són les funcions. I llavors, bueno, no es parla, per exemple, del funcionalisme de l'Arcos, de fet, no es parla mai de sintagma nominal. O sigui, no es reconeix projeccions superiors categorials a la peça lèxica. Llavors, el que hi ha són processos de recategorització, de transposició. Per exemple, l'article és un transpositor a la funció nominal, etc. Llavors, plantejament de la peça, automàticament la pregunta. Perquè el nen és evident que no aprèn que el cotxe és un subjecte. El concepte de categoria té un avantatge, deixa en el si de l'oració. Però en canvi, els diccionaris mai no et podran donar nen en característiques formals de les pròpies unitats, no amb la relació que hi ha entre aquestes unitats i d'altres unitats. Per tant, la gramàtica general, és a dir, si tu dius que tampoc és un adverbi, doncs perquè no pot canviar, no pot tenir... No.
Llavors, si tu montes una teoria en la qual lèxic i sintaxi estiguin molt relacionats, no del concepte de funció. Llavors, com expliques el concepte de funció? El concepte de funció és un concepte, fixeu-vos que directament sobre la forma lèxica, sinó que s'ha de preguntar. De tota manera, fixeu-vos que conceptes com el d'específic, què passa aquí? El que passa és que, evidentment, si el que diem és que les funcions venen donades pel lloc que ocupen les categories en una estructura, que hi ha entre un nom i un adverbi, que explica quina diferència hi ha entre un complement directe i un complement indirecte. Des del punt de vista intuïtiu, si tu pots explicar la diferència entre un complement directe i un complement indirecte, doncs a partir de què no posem? Nominal que està depenent directament d'oració i estem dient que és el subjecte. Està. Si nosaltres tenim un sintagma nominal que està depenent directament de verbarra, llavors són adjectives. Per tant, és lògic, si tenen aquesta funció semàntica, semànticament funcionen com a predicats igual que els adjectius, llavors és lògic que es puguin coordinar. En canvi, no podrem coordinar un adjectiu amb una oració completiva. Perquè el paper que tenen les oracions completives és diferent. Les oracions completives són arguments i no predicats. Llavors, les oracions completives es poden coordinar amb sintagmes nominals, però no es poden coordinar amb adjectius. D'acord? Aquesta és la idea. Bé. Em queda mitja hora i, per tant, m'agradaria passar a dir algunes coses sobre la subordinació, si no teniu alguna pregunta. Teniu alguna pregunta? Sí, diguem.
La terminologia que utilitzareu per a sintagma preposicional, diu per a sintagma, per a l'objecte indirecto, què seria? Sintagma nominal únicament o sintagma preposicional?
Sintagma preposicional. Sintagma preposicional.
Entonces, no seria de todo cierto que la visión de que no hacía falta diferenciar si se trata de un sintagma nominal sujeto o sintagma nominal sujeto directo, aunque ya, si sintagma nominal sujeto viene directamente enlazado con el término de la ¿no? ¿Qué ocurre, por ejemplo, en las oraciones tipo el barquero transporta a los pasajeros al otro lado del río? ¿Qué sean los pasajeros? ¿Objeto directo con la preposicional?
Un problema con el que se encuentran, es decir, al revés, con el que se encuentran las teorías funcionalistas. Que cuando intentan utilizar conceptos categoriales, si hay funcionalistas que utilizan conceptos categoriales, un caso es por ejemplo Guillermo Rojo, que tiene por cierto un libro que trata de estos problemas, de cuando hay coordinación, cuando hay subordinación, se llama Cláusulas y Oraciones, el libro. Cuando uno toma como criterio fundamental las categorías, efectivamente después se encuentra con algunos problemas a la hora de definir las funciones y al revés. De todas maneras, me tendrás que admitir que las teorías funcionalistas, el primer problema que ya tienen, es el problema de caracterizar algunas funciones. Por ejemplo, muchas teorías funcionalistas no han caracterizado adecuadamente funciones como la de complemento preposicional de régimen. O, por ejemplo, invité a María a la fiesta, hay teorías que dirían que a la fiesta es un complemento indirecto, y no lo es. Entonces, para responder tu pregunta hay diversas opciones. Una, considerar que la A de complemento directo en castellano es una A que se inserta al final, digamos, en la fonología, pero que no es la. Pero en inglés tú puedes decir, María fue dada un libro por Pedro. Lo puedes decir. Entonces, una forma de explicar esta diferencia, es decir, que el complemento directo, de hecho, desde el punto de vista sintáctico, esa A no está ahí presente, es decir, tienes un sintagma nominal, mientras que el complemento indirecto siempre tienes un sintagma preposicional. Esa es una posibilidad. Hay otra posibilidad, y es que adoptes una solución de decir que el complemento directo y el complemento indirecto están en niveles distintos. ¿De acuerdo? Entonces, resultaría que, según el nivel que ocupara en el árbol, el complemento directo, es decir, uno de estos dos elementos, podríamos saber cuál es la función que desempeña. En principio, el complemento directo se interpreta siempre como una función mucho más ligada
a lo que es el contenido del predicado, por lo tanto estaría más cercano al verbo. Lo que pasa es que en lenguas como las nuestras, en las que el orden, objeto, por ejemplo, en castellano, tú puedes decir, en castellano, le di flores a María o di flores a María, las dos cosas. Pero si dices, tú puedes decir, le di a María flores. Ah, vamos a ver, pongámoslas, porque aquí no son. Vamos a hacer más fácil el ejemplo. Le di las flores a María. Le di a María las flores. Las dos a mí me suenan como hablante del castellano bien, idénticamente. Y puedes decir también, di las flores a María. También me suena. En cambio, si tú dices, le di a María las flores, a mí me suena muchísimo mejor que estudiantes y el resultado es incierto. Sí, sí, naturalmente. Bueno, ese es otro de los problemas que tenemos los que nos dedicamos a enseñar lengua, que enseñamos una cosa que no es fija, sino que va cambiando. Es decir, la física al principio es distinta.
Dime. En este caso concreto, o sea que seguiríamos nominándolo como sintagma.
El complemento directo, una de las opciones es, el complemento directo es un sintagma nominal, el complemento indirecto es un sintagma preposicional. Por lo tanto, hay diferencia entre ellos. ¿De acuerdo?
Aunque en ese caso concreto llega a
tú puedes considerar que hay determinadas formas que se insertan por motivos que no son sintácticos. Por ejemplo, en catalán ocurre a menudo. Anampera, por ejemplo. ¿Vais a hablar anampera? ¿Es un castellanismo? No. Per exemple.
En el cas del complement indirecte, el mateix Fabra diu que quan vols destruir l'opinió que és una prioritat, poses la preposició al gat per seguir a la rata.
En castellà, quan el complement directe apareix al davant del subjecte, perquè és l'única forma d'indicar quin és subjecte i quin és complement directe. És a dir que, bueno, aquesta opció ha estat adoptada per molta gent. No dic que sigui l'opció. El problema a l'anàlisi sintàctica és que hi ha casos que ens trobem amb opcions diferents, llavors el que s'ha de trobar són proves per avalar una opció. Bé, si us sembla, continuaré. Jo volia parlar d'una cosa de subordinació, però tinc molt poc temps. Realment, molt poc temps. La primera cosa que volia dir és que el concepte de subordinació, de fet, també el trobem dins de l'oració simple. El que passa és que mai no s'ha utilitzat aquest terme. A veure, relacions que pot haver entre dos elements en una oració o són relacions de dependència, relacions jeràrquiques, o són relacions d'igualtat. Si són relacions d'igualtat, el que tenim és coordinació i juxtaposició. Si són relacions de dependència, són relacions entre un nucli i un complement, són relacions de subordinació. D'acord?